El calendari dels pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada, que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Un sol que a casa nostra està cada vegada més sec. Per saber de quina manera el canvi climàtic i la sequera han obligat a modificar progressivament el calendari dels pagesos i per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, tenim amb nosaltres un dels editors de l'almanac, Joan Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara dèiem, el canvi climàtic, aquest terra cada cop més sec, aquestes sequeres que cada vegada són més actualitat. Quin és el pronòstic per aquest 2025? Serà fèrtil el sol pels conreus de casa nostra?
Bé, a mi, clar, els anys que és fèrtil o molt fèrtil em fa molta il·lusió comunicar-ho, no? Aquest any 2025, la roda perpètua pronostica un any estèril. El que passa que exactament, com molt ben heu dit, això fa referència a la fertilitat del sol, no a les condicions meteorològiques. Per tant, amb unes molt bones condicions meteorològiques, evidentment es compensa part de la fertilitat, dels cicles de fertilitat del sol, que de fet són els cicles de fertilitat dels microorganismes del sol, clar. Vale? Vull dir, és una cosa molt complexa, aquesta no és tan fàcil,
No és, no és una recepta miraculosa, diguéssim, haurem d'estar pendents de la climatologia i de com avança. Com comentàvem a l'inici, una conseqüència del canvi climàtic és aquesta sequera. Com afecta la manca d'aigua als nostres conreus?
Home, podeu comptar, no? Vull dir, l'aigua és un dels elements fonamentals pel creixement dels, el bon creixement dels vegetals i la fotosíntesi, que és el que al final necessita la planta per créixer. Per tant, afecta moltíssim. Llavors, bueno, a Catalunya tenim la sort de tenir una zona bastant humida i la zona de secar, bona part d'ella de regadiu, i això ens està salvant una mica. Però, esclar, els últims anys tots sabem que inclús les zones de regadiu han hagut de tancar o de restringir les dotacions dels canals, i això ha afectat molt a la pagesia, i tant, i tant.
De fet, han estat notícia i les reivindicacions dels pagesos per tots aquests motius. Si bé hem parlat de la sequera i altres episodis meteorològics, com poden ser els de vent i els de la pluja, ara fa poc hem tingut aquesta dana tan virulenta al País Valencià, que entenc que tampoc ajuden a l'hora de la collita, oi?
Evidentment, és que clar, la gent pensa en la sequera, però és que els pobres pagesos porten una temporada llarga de sequeres, de pedregades, de vent, de tants factors meteorològics contraris que déu-n'hi-do. De totes maneres, jo m'agradaria, si m'ho permeteu, afegir un factor més, perquè, és clar, la meteorologia difícilment podem actuar sobre ella, no? Almenys a curt termini. Però la pagesia s'està queixant molt d'altres coses, com per exemple la gran burocràcia que els està omplenant el temps.
Els ofega.
Clar, exactament. Llavors hi ha coses que sí que les administracions, ho sento que ho digui així, però poden potser actuar de forma més directa i tampoc s'està fent prou, no? I això és el que a vegades també ens sap greu, no? És que els anants de la pagesia i de l'agricultura...
Aquella queixa que diuen els pagesos, no?, que es passen més estona al despatx o sobre la taula i a l'ordinador que al camp o amb els animals, en el cas dels ramaders.
Efectivament, vull dir, s'estan fent moltes reivindicacions també en aquest sentit, no? I aquí sí que s'hi pot actuar potser d'una manera més directa, no?
I tant. S'ha actualitzat d'alguna manera el calendari dels pagesos com a conseqüència d'aquests temes que parlàvem ara del canvi climàtic?
Perdó, si hem actualitzat...
Si el calendari dels pagesos s'actualitza, no?, com a conseqüència del canvi climàtic, perquè amb 164 anys de trajectòria les coses han anat canviant.
Evidentment, s'ha actualitzat en molts aspectes i tal. El que passa que, això del canvi climàtic és evident, que està afectant, i qualsevol pagès et dirà que les collites s'avancen, etcètera. El que passa que aquest calendari, per exemple, hi ha un calendari de fruites i verdures de temporada suficientment, el rang és suficientment ampli com per abarcar una mica la gran quantitat de microclimes que té Catalunya. És que, clar, Catalunya té una varietat tan gran de microclimes que has de vigilar molt, perquè a vegades ens truca algun pagès i diu, home, dieu que tal mes encara es produeix tal producte i a casa nostra pues, ja fa un mes que no en collim. Dius, bueno, ja, però és que... no té res a veure el Pirineu amb el Delta de l'Ebre, no?
I tant.
Llavors, clar, com que el rang és tan ampli, no hem hagut, potser, de canviar massa el calendari, no? Per exemple, de fruites i verdures de temporada, però si segueix així s'haurà d'acabar fent, perquè és que esclar, és que hi ha algunes coses que realment ja no parlem de dies, sinó que parlem de mesos. O sigui que hi ha coses que realment està canviant molt, i a més el problema que tenim és que també que fluctua molt d'un any per l'altre, endavant i enrere també una mica. I fins que això no s'estabilitzi i no es vegi clar la tendència, també és complicat, eh? És que és complicat, realment.
De fet, fins i tot els cultius entenc que poden anar canviant en funció de com evolucioni el clima, no?
Efectivament. És que al final, exactament, no serà només avançar una collita, sinó canviar de cultius. Uh-huh. És que, vull dir, d'aquí un temps potser hi haurà cultius que els trobarem exòtics aquí, perquè és que no es podran ni cultivar, no? Realment és un problema que no sabem ben bé cap on evolucionarà, no?
Haurem d'estar atents. Tradicionalment, el calendari dels pagesos, com el seu nom indica, estava orientat als pagesos, però malauradament cada vegada n'hi ha menys i, en canvi, per això el calendari segueix venent. Qui més va destinat a aquest recull?
Sí, jo vull fer... Bueno, primer això, qui va destinat? Actualment en venem més en el contorn urbà que el món rural, pràcticament. O sigui... I
el qual, ja s'ho saben banda, els pagesos el que diu el calendari.
Clar, per una banda ens entristeix perquè és el que dieu, no? que això significa que hi ha cada cop hi ha menys pagesos, evidentment, però estan agafant un relleu molt fort gent jove i gent urbana, i això a nosaltres també ens alegra, perquè això vol dir que hi ha gent que, si no és pagesa, sí que li atrauen aquests temes, que el tema de la natura, de la pagesia, de tot això és un tema que el té més cada cop més en compte. I després el tema dels horts urbans, o sigui, uh-huh. És que hi ha molta gent que realment li agrada que té horts urbans i que pues, aquest tipus de publicacions també en fa ús, no? I després, no sé, volia dir alguna cosa, perquè m'heu dit, entre el món urbà i el món rural, no?
Volíem preguntar-li, Joan, si ara que ens parles d'aquests nous lectors, no?, dels horts sí. urbans, si és veritat que la globalització potser ha difuminat més aquesta frontera del que és el món rural del món urbà. Heu aprofitat per incloure contingut més específic per aquest nou perfil de lectors, que no són els pagesos, sinó potser les persones que sí. viuen en ciutats com els horts urbans que ens parlaves?
Oh, i tant. Un clar exemple, per exemple, va ser incloure el que ens el demanaven molt, eh? Un calendari de fruites i verdures de temporada, perquè, clar, els pagesos que els has d'anar a dir quines fruites i quines verdures s'han de collir cada mes, no? Però és que la gent urbana, realment, vam detectar un desconeixement impressionant. Vull dir, gent que encara es pensa que tot l'any podem prendre maduixes o que tot l'any podem prendre qualsevol tipus d'hortalissa i verdura, n'hi ha encara molta, no? I que se segueix queixant de que l'hivern els tomàquets no tenen gust. Clar, és que l'hivern els tomàquets no tenen gust perquè venen d'hivernacles, no venen d'un cultiu natural, no? I ens ha sorprès, doncs, de molta gent que ens ha escrit agraint que hi hagués aquest calendari de fruites i verdures de temporada, no? Vull dir que sí, clar que ho anem adaptant per aquest tipus de gent.
Hi ha alguna novetat destacada enguany?
Bueno, sempre anem posant, d'enguany, no, però vull dir, cada cop anem afegint, per exemple, hem afegit fa 2 o 3 anys només, pues, aquest calendari de paret amb tots els mesos festius, els articles intentem que siguin totalment d'actualitat. De fet, estem convertint aquest calendari cada cop més en una revista, perquè, és clar, calendaris n'hi ha molts.
Sí.
Centurals i càlculs astronòmics de les sortides i postes de lluna n'hi ha molts. Llunaris n'hi ha molts. En canvi, uns articles que cada any varien i cada any intentem que siguin d'actualitat, això és el que mantindrà fresca aquesta publicació.
El que marca la diferència, no?, d'altres continguts editorials.
Però, esclar, per exemple, tenim publicades unes llistes amb totes les fires i mercats de Catalunya, diuen que és el calendari més complet en quant a fires, mercats, festes majors, però, clar, això poques varietats hi ha, només anem modificant els que ens comuniquen els ajuntaments i no deixen de ser uns llistats i prou, no? Però el que realment marca la diferència és això, els articles de qualitat que estem publicant. Per exemple, aquest any hi ha un article sobre les Masies, que és un testimoni realment del nostre passat, un testimoni arquitectònic del nostre passat, que és brutal, no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem descobert és que existeix un projecte a Catalunya que es diu Projecte Masiaire, d'una fundació que s'ha creat Nas i Terra. I aquesta fundació el que s'està, precisament el que està intentant és que gent jove que vol fer de masover pugui fer-ho i posar en contacte propietaris de masies que estan enderrocant-se, que s'estan esfondrant, amb gent jove que vol ser de masover, realment. I li vaig preguntar a la que ens ha escrit aquest article, que és la Marta perdona, que ara el nom a mi també és el Marta Lloret.
Uh-huh.
Molta gent la coneix per la caçadora de masies.
Sí, les xarxes socials.
Famosa, no? Uh-huh. Exacte, té una xarxa social molt potent i que està intentant que es renovin i que es conservin les masies, no? I jo li vaig preguntar, dic, bueno, però poca gent jove us deu demanar en aquesta fundació ser masovera. Diu, no, si n'hi ha moltíssim, si no hi ha prou masies. El problema no és que no hi hagi gent jove, el problema, tornem-hi, és el tema burocràtic. És a dir, la de permisos que s'han de demanar per renovar masies, per fer obres, i la de permisos que s'han de demanar perquè una persona pugui fer de masover, és terrible, són uns tràmits burocràtics i administratius que frenen tot el procés. I que hi ha gent que es fa enrere per culpa de tot aquest procés.
La sequera, el preu de l'habitatge, la guerra Ucraïna i Gaza, l'aparició fugaç de Carles Puigdemont són alguns dels temes que inclou el judici de l'any, l'escrit que ha fet l'Anaïs sí. Falcó i que obre, sí, de fet, sí, la revista. Sí, quina diries que és la línia editorial del calendari? S'ha mantingut la mateixa tendència durant tots aquests anys o ha anat variant en funció del moment polític i social?
I tant, si ha variat. Aquest calendari, si agafem els seus orígens...
1861, ens hem de remuntar.
164 anys, eh?
Sí.
El 1861 va sortir el primer número. Clar, jo tenim fotocòpies, perquè per desgràcia no conservem els primers números, però sí que tenim fotocòpies d'alguns d'ells, i eren per llogar-hi cadires, perquè és que eren, a part que eren quatre pàgines i prou, era el calendari, i uns quants consells a l'agricultor, però molt allisonadors. Es deia com havia de
el paternalisme, de fer,
El paternalisme, però no només el paternalisme, sinó el masclisme, ara que està de moda. O sigui, com havia de tractar el pagès a la pagesa.
Ui, senyor.
Com, quines feines eren aptes per la pagesa i quines pel pagès. Però és que era per llogar-hi cadires, eh? Que ara ens farien riure per no plorar, diguéssim, perquè...
Exacte.
Perquè sabem que estan fora d'època, però és que avui dia serien inadmissibles. Clar, hem passat d'una sèrie d'articles alliçonadors i d'això, es va passar a articles tècnics. I d'articles tècnics, com que avui dia el pagès està molt format, té formació, gràcies a Déu, s'ha passat això, articles d'actualitat que puguin ser interessants per un ampli ventall de públic i molt divers. Vull dir que i tant s'hi ha canviat moltíssim, moltíssim.
I de tot aquest contingut, Joan, n'hi ha algun que sigui el teu preferit de tota la revista?
Bueno, jo potser per la meva manera de ser vam crear una sèrie de seccions. A mi em fa especial il·lusió una que es diu Millorant el món, no?
Mm-hmm.
Per què? Perquè és un article, és un espai que cedim gratuïtament a projectes així d'emprenedoria que tinguin a veure amb l'agricultura, evidentment, que de gent que pugui fer difusió dels seus projectes, no? I han de ser projectes amb un valor o bé mediambiental o bé social. I a mi fa especial il·lusió, no?, veure com doncs, ens agraeix la gent, la gratitud de la gent de dir, ostres, que ens deixeu escriure aquí el nostre projecte i fer-ne difusió, doncs ens fa molta il·lusió. Es diu, concretament la secció es diu Canviant el món, no millorant, però canviant el món.
És un punt d'optimisme, també, que de tant en tant va bé.
Un punt d'optimisme, i tant, perquè és que, aviam, el sector està molt castigat, i és veritat, però jo, parlant amb pagesos, ostres, tenen aquesta barreja, no?, de to pessimista, de que... Però també és veritat
l'empenta,
que molta
també,
gent,
no?
L'empenta que tenen, ells sempre diuen, a pesar de tot és que no ho deixarem, perquè és que és una professió, la millor professió del món, i és que tenen raó, és que sense pagesos, tots els urbanites, no sé què faran.
Ai, la sobirania no sé alimentària, farem, si tots hi prestessin més atenció, oi?
Vull dir que, esclar, l'aliment és el primer, i aliments de qualitat, i sense sector primari, el sector secundari i terciari no tindrien sentit d'existir. Vull dir que ens ho hem de plantejar tot això, eh?
Uh-huh. Hi ha una altra secció, Joan, que és especialment divertida o entretinguda, deixa'm dir, que és la de refranys i dites populars.
Oh,
però,
tant,
clar,
sí.
A Catalunya en tenim una pila. Com es fa aquesta tria que surten seleccionades al calendari?
Pues la tria jo la faig una mica, també faig per temàtiques. Per exemple, si un any el calendari va sobre el tema principal és un determinat, intento buscar
que estiguin relacionades,
que tinguin relació. Per exemple, un any vaig fer tot una sèrie de l'Eloi Cordomí, el meteoròleg de TV3, ens va fer un article, i aquell any vaig aprofitar per fer tots els rodolins que es basessin en temes meteorològics, no?
Que en tenim una pila, i tant.
Que en tenim una pila, és que no s'esgoten. I llavors ens fa especial il·lusió revifar-nos, no?, i publicar-los, i molta gent ens escriu, ah, és veritat, això la meva àvia m'ho deia, no?, i no va renyit, no va renyit, gens renyit. Revifar coses del passat amb coses del present. Per això també vam crear una secció que es diu Aprendre de la I, i perquè l'agricultura ha evolucionat molt tècnicament, però és que els nostres avantpassats tenien una saviesa, simplement d'observació, que potser el pagès no tenia tants coneixements com ara, però en canvi tenia uns coneixements adquirits de generació en generació que és que no es poden perdre, no?
I en aquest coneixement cabana, patrimonial.
Il·lusió, també, sí, exactament. És que és un patrimoni que no es pot perdre, de cap manera. Vull dir, això ho tenim claríssim.
Si no m'equivoco, Joan, fa poc més d'una dècada que ets editor del calendari. Jo crec que el teu amor per la pagesia queda palès amb aquesta conversa, però com et vas involucrar i per què amb aquest projecte?
Bueno, a la vida tot a vegades ve és una barreja entre el que busques, el que et trobes i el que... No? Vull dir, va ser una herència familiar. De fet, això ho portava el meu pare, i evidentment quan es va morir vam haver de fer una decisió familiar, o d'acabar-ho aquí o de seguir-ho.
Llavors, vas dubtar o no?
No, ni mica. Vull dir, jo de formació sóc enginyer agrònom, ja m'agrada molt, ja, si he estudiat això és perquè ja m'agrada molt, no? I sóc el que potser és més pròxim a temes relacionats amb l'agricultura dels germans, no? I vam tenir clar que s'havia de seguir, i va ser una mica això, seguir una tradició familiar, més que res.
De fet, en aquesta casa també vam tenir un altre Joan Tomàs, el teu fill, que és periodista.
És veritat.
Per tant, potser el llegat, no? No sé si ja està involucrat en el projecte o al final, des d'un enginyer agrònom a un periodista, escolta, va ben lligat per fer aquesta publicació.
De fet, ja alguna vegada, no només el meu fill, sinó la meva filla, ja m'han ajudat. Per exemple, tot allò de les xarxes socials, que jo per edat sóc una mica més aliè que ells, vull dir, si el Twitter el porto jo, com puc, perquè això és una d'hores i una feinada tremenda, sí. Però Instagram ja és que no em veia ni capaç d'obrir un compte d'Instagram i tal, i llavors el va obrir la meva filla i m'estan ajudant a tirar endavant aquest compte d'Instagram. Vull dir, evidentment, jo crec que els meus fills, com que ho han mamat de mi aquest entusiasme, estic convençut que el dia de demà això seguirà, segur.
I ja per acabar, Joan, ets optimista respecte al futur de la pagesia a casa nostra, a Catalunya?
Bueno, més que optimista és que tinc claríssim que no es pot acabar. Llavors, és que haurem de buscar solucions. Jo, veient l'empenta dels pagesos, la de gent jove que s'està incorporant, i que cada cop hi ha més conscienciació de que... És que la pagesia ja no és només la producció d'aliments, és que és la vertebració del territori. És que ens hi va els boscos que se'ns segueixin cremant. En el proper número volem parlar, precisament estic buscant col·laboracions per parlar sobre el gran problema dels boscos. És que sóc optimista en el sentit, potser, de que, per desgràcia, vindrà donat per una necessitat imperiosa de que això ha de ser. Hem d'invertir més en el món agrari, i crec que ho acabarem fent per necessitat, per desgràcia, però ho acabarem fent. I després això, que la gent que s'hi dediqui, sigui molta o sigui poca, és una professió una mica com la meva, no? Com la docència, com la gent que es dedica a la sanitat, són coses vocacionals. I jo crec que no s'acabarà. D'acabar no s'acabarà. El que passa que la gent que hi visqui n'ha de poder viure amb una mica de...
Amb dignitat.
Amb dignitat. Dignitat. Jo, molta gent em diu, home, els pagesos, com a mínim que cobreixin costos. Com que com a mínim cobreixin costos?
S'han de guanyar la vida.
I que puguin viure, per favor, és que clar, vull dir...
I tant.
És que no pot ser de cap manera, no?
Doncs per molts més anys de pagesia i per molts més anys del calendari dels pagesos, que ja en van 164, en siguin molts més. Joan Tomàs, editor del calendari dels pagesos i Sant Cugatenc, moltes gràcies per atendre el Faves Contades.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo ja estic començant ja el número següent. Això és una roda que no para.
Doncs que no pari, i de ben segur que en tornarem a parlar des de Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia. Moltes gràcies, Joan.
Quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.